Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Aquest llibre es diu Barcelona, sentir l'11 de setembre, perquè l'11 de setembre és el final d'una batalla, d'un setge que passen a Barcelona. I on trobem els escenaris d'aquesta batalla és a Barcelona. Jo us faré una xerrada que procuraré que sigui breu perquè, no m'agrada que la gent badalli i dos, considero que fent una cosa una mica breu, amb contingut, però una mica breu, dona peu a que després hi hagi un col·loqui animat i que la gent pugui preguntar el que vulgui i el que li interessi sobre el tema, que penso que és una cosa molt més animada i molt més constructiva. Jo faré una petita presentació d'aquest llibre de Barcelona sentir l'11 de setembre 1714-2014, volum primer. L'any que ve sortiran el segon i el tercer, i aquí s'acaba. Perquè aquest llibre té una història molt llarga. Hi ha una cosa que els meus presentadors han tingut la gentilesa de deixar-me per mi, i és dir-vos que jo, des de l'any 1997, m'encarrego de muntar les exposicions del Memorial 1714. El Memorial 1714 és una entitat que radica, curiosament, al Fossar de les Moreres, el mític Fossar de les Moreres, on té una sala d'exposició. Té una sala d'exposició que és la seva seu. A banda de tenir-hi sempre una exposició penjada, doncs el que fan en aquesta sala és alguns actes, com són presentacions de llibres sobretot, i alguna conferència. A mi l'any 97 em van cridar perquè tinc un vell amic que forma part del memorial i el memorial volia passar de fer unes exposicions pas tocat amb oli, amb uns recursos mínims i molt bona voluntat, a fer una cosa més professional. Jo us he de dir que no sóc historiador, amb el sentit de que un historiador és un senyor que té el títol de llicenciat en història. Jo vaig anar a la facultat als anys 60, a finals dels anys 60, i quan vaig veure el panorama vaig dir, per si bé, me'n vaig anar i no hi vaig tornar. Clar, en aquella època les coses eren com eren i ara tampoc és que hagin canviat tant, si més no pel que respecta a la història. Així que jo m'he dedicat a ser un professional i a ser un professional en primer lloc de la fotografia, que és el que m'he dedicat més, i resulta que els fotògrafs que ens dediquem a un cert tipus de fotografia fem història, fabriquem documents per la història. I això, si te n'adones i anem interessada a la història i per tant n'he estat conscient, doncs et permet fer les fotografies d'una altra manera, i fer les fotografies, encara que a vegades pot semblar una mica, pot sonar una mica estrany, en sentit històric. Llavors, aquest amic que el coneixia de feia molts anys i amb el qual doncs havíem compartit més d'una, diguem-ne, aventura en temps de Don Francisco, doncs em va recomanar el memorial i em van encarregar la primera exposició que vaig fer per ells. Després doncs m'he anat fent aproximadament una cada dos anys. I aquesta exposició era una exposició sobre la Guerra de Successió. Un encàrrec que a mi em va caure una mica com una galleda d'aigua freda, no? Perquè és que vull dir, ostres, una exposició sobre l'11 de setembre, vull dir, què faig jo? Em van dir que no se n'havia fet cap, així que després tota la Guerra de Successió i va ser la primera. Després n'han vingut d'altres. De fet, aquest llibre, els seus antecedents últims, es troben en aquesta exposició. Després n'han vingut d'altres. En vam fer una que es deia Defensors de les Llibertats de Catalunya, que era un recull de 20 biografies de personatges individuals o col·lectius de la Guerra de Successió. Després en va venir una altra en col·laboració amb el Muñoz i Catà, que es deia L'intent de no regar un poble, que era sobre la repressió que va caure sobre els catalans arran de la victòria borbònica. Després en vam fer una en col·laboració fa 3 anys en vam fer una en col·laboració amb la Fundació d'Estudis Històrics que es deia La Corona Catalana, perquè ja n'estàvem fins al capdamunt de la història aquesta de la Corona d'Aragó. I en aquests moments doncs ja deu estar penjada la que inaugurarem demà, que és una exposició que es diu L'eix del territori, Tortosa, la ciutat de Los Colopis, que està basada en el que diu un cavaller tortosí del segle XVI, que es deia Cristòfol d'Escuig, que va escriure un dels llibres que ens han arribat sense censura d'aquella època i en la seva llengua original, perquè no es va imprimir fins a final del segle XIX. I llavors va passar tots aquests segles en forma de manuscrit i la seva difusió. L'original s'ha perdut, però es conserva una còpia manuscrita que està a l'Arxiu Municipal d'Història de Barcelona. Llavors, a partir d'aquesta còpia es va fer la primera edició impresa a finals del segle XIX i al segle XX va haver-hi una reimpressió d'aquesta edició vuitcentista i posteriorment s'han fet dues edicions crítiques a càrrec de la mateixa editorial, un als anys 70 i un altre a finals dels 90, que és el que he fet servir jo com a base per aquesta exposició. I aquest senyor diu coses molt divertides. Coses molt divertides que ara la gent s'exclama. Per exemple, aquest senyor, l'any 1557, que és quan s'ha pogut datar l'escriptura del seu llibre, doncs diu que... Ell diu que el Colom era genovès. Però que la descoberta i la conquesta d'Amèrica són catalanes i tots els castellans no hi van tenir res a veure. Això són coses que avui sobten molt, però que aquest senyor ja ho deia al segle XVI. També deia altres coses. Així que, com que aquesta exposició estarà penjada un quant temps, vull dir, a la sala del memorial, i a més, si us interessa, us podeu posar en contacte amb el memorial, doncs, perquè es pretén que circuli, doncs, per demanar-la, si us interessa, doncs, ja tindreu ocasió de veure-la. Us dic això perquè veieu que el fet d'escriure un petit totxo sobre l'11 de setembre, que acompanyat dels costos que vindran al darrere serà una totxana considerable, doncs no és una cosa casual, sinó que és el resultat d'un treball d'anys. Perquè a més, en aquest temps, doncs vull dir, clar, un s'interessa pel tema i comença a mirar la seva ciutat d'una manera diferent. Jo recordo que una vegada vaig anar a Praga, em direu que fui a veure a Praga, amb l'11 de setembre, doncs, no té res a veure i sí té a veure, però en fi. Hi ha un fet que per mi és important, i és que una de les persones de la colla que anàvem allà em va dir: ostres, que és maco Praga. I jo li vaig dir: si et miressis Barcelona amb els ulls que t'estàs mirant Praga, descobriries com és aquella ciutat. El que passa és que quan anem a Barcelona, i els que estiguin a Barcelona encara més, anem tan de pressa que no veiem la ciutat, ni el que té. Ara, si ve tanta gent de fora a visitar-la, alguna cosa serà. Igual que si hi ha tanta gent que va a veure Girona, però alguna cosa serà. I si hi ha tota la gent que ve a Palamós, doncs, per gaudir de la platja i les seves gambes i tot això, doncs per alguna cosa serà, perquè a Barcelona de platges també n'hi ha, però sí, hi ha comparances que són odioses, i aquesta seria una, seria ofendre. Per tant, aquesta descoberta, aquest mirar les ciutats d'una altra manera, aquest passar per les ciutats amb uns altres ulls, i a més, beneficiant-me de l'avantatge de l'experiència fotogràfica, són el que ha permès que jo hagi pogut fer una aproximació a l'11 de setembre diferent. I què vull dir diferent? Jo he fet una aproximació a l'11 de setembre a partir del fet històric, sí, però sobretot a partir de la lectura del territori. Què ens queda de la Barcelona de l'11 de setembre? Què ens parla a Barcelona avui de l'11 de setembre? Perquè tenim els escenaris on va haver-hi les bufetades. I si més no, el que queda, o la transformació d'aquests espais que ens parlen de les conseqüències d'aquella batalla. Llavors, tinguem en compte que el segle XVII es produeixen, després de la guerra de separació més coneguda com Guerra dels Segadors, ens trobem amb que hi ha una sèrie d'atacs francesos contra Barcelona per guerres que tenien amb la monarquia hispànica. I a més, aquests bombardejos de Barcelona són molt greus, no van bombardejar només Barcelona, o sigui, van bombardejar també Alacant i València. Però aquest bombardeig de Barcelona, sobretot, tenen una característica, i és que a la segona meitat del segle XVII hi ha un canvi important a l'artilleria. O sigui, els francesos, a la segona meitat del segle XVII, revolucionen l'artilleria. El que 200 anys després faran els alemanys. Però llavors ho van fer els francesos. I a més, una cosa, vull dir que es van inventar els francesos, van ser les bombes incendiàries. I llavors van descobrir allò de bombardejar no només els objectius militars, sinó els habitatges de la població civil. O sigui que això de portar la guerra a rereguarda, això de portar la guerra doncs, per causar víctimes desesperadament entre els civils, doncs el segle XVII ja es donava. I una de les primeres ciutats a experimentar-ho va ser Barcelona. Tant és així que es van començar a construir edificis, o dins d'edificis que ja existien, es van començar a construir parts dels edificis a prova de bomba. A conseqüència de la guerra de successió, una de les coses que es fan és destruir els símbols del país. Crema de banderes, crema de títols, sí, tot això va anar al foc. I a vegades amb un ritual gairebé d'inquisició. Sí, moltes banderes, per exemple, la bandera de Santa Eulàlia, que era la bandera de guerra de la ciutat de Barcelona, se la van emportar a Madrid i allà la van cremar públicament, com amb un auto sacramental. Llavors, això, aquest dibuix és una mica caricaturesc, però representa un soldat borbònic castellà del 18, i això va aparèixer a La Tralla, un setmanari nacionalista, del número extraordinari de l'11 de setembre de l'any 1935. I no hem d'oblidar una cosa, i és el paper dels senyors anglesos en aquella guerra. Els senyors anglesos figura que eren els nostres aliats, però l'any que ve sortirà un llibre dels ja esmentats amics Toni Muñoz i Pep Catà, que amb documents fefaents demostren que els senyors anglesos ens van abandonar molt abans del Tractat d'Utrecht. I el que passa que en aquest moment no us puc donar més dates perquè estic obligat a guardar, diguem, les formes respecte al treball d'investigació dels meus amics. Un altre element important de la guerra de successió és la participació de l'exèrcit francès, que en aquells moments era el millor exèrcit d'Europa, al costat de l'exèrcit castellà. Sense la participació de l'exèrcit francès a la guerra de successió, els castellans no haurien guanyat. Potser hauria acabat amb taula, però els castellans sols no haurien guanyat. I això els analistes militars de l'època ho tenen claríssim. Bé, aquí tenim la planura d'Almansa. Aquest és l'escenari de la batalla d'Almansa, que és junt amb la batalla de Barcelona de 1713-1714 la gran batalla decisiva d'aquella guerra. Aquesta batalla permet que els borbònics s'apoderin del País Valencià i d'Aragó, amb la qual cosa quedaven només el Principat i les Illes. I això va ser un cop bastant greu, però malgrat tot, després del Manca, encara es podia haver guanyat la guerra. Aquí teniu el decret de Nova Planta, ja sabeu de què va, això és el decret de Nova Planta. Versió impresa i el final del manuscrit, tal com es conserva a Simancas, i que jo us puc mostrar, doncs, per gentilesa dels amics Muñoz i Catà. I això és una composició per una il·lustració d'aquest llibre que vaig fer. Veieu que és un tocadís, vull dir, amb un plàstic de 33 revolucions, i al darrere, obert, hi ha un àlbum que és l'edició original del disc Quan el mal ve d'Almansa, del grup valencià El Tall, que diu, és un àlbum de cançons amb unes lletres d'una claredat expositiva aclaparadora. I amb això, i les Constitucions i els Estats de Catalunya de 1704, que són les Constitucions que va jurar el Felip de Borbó i que després no va respectar, i per això nosaltres vam anar a la guerra fent exercici del principi pactista que informava les Constitucions catalanes, i que el senyor Elías de Tejada, aquest especialista en dret constitucional carlí madrileny, reconeix, que aquest senyor deia que el règim constitucional català era increïble, perquè al segle XIV hi havia un ordenament jurídic que ja voldríem al segle XX, ell va morir al 76. Doncs ja està. Bé, i ara parlem de la Diada Diada. I parlem de la Diada Diada a partir d'uns quants llocs que van ser escenari d'aquesta batalla. A Barcelona va haver-hi una barricada, perquè la van muntar, un cop els borbònics van trencar la muralla i van atacar i va començar a entrar regiments per la bretxa, per les breques, perquè en van obrir més d'una. Doncs hi havia diversos punts de defensa i diverses barricades. Una d'aquestes barricades va ser l'últim lloc on va haver-hi intercanvi de trets entre els defensors catalans i les tropes assaltades. Una de les característiques dels llibres que parlen normalment de l'11 de setembre i dels combats de l'11 de setembre i tot això és que Un, tenen molta llata. Dos, tenen poca o cap il·lustració. I a vegades aquesta poca il·lustració està reduïda a un plànol, un mapa, més o menys. I, en tercer lloc, no hi ha cap relació que t'expliqui la connexió entre el que t'estan explicant i la ciutat d'avui. Llavors, jo he pogut identificar on estava l'última barricada. L'última barricada va ser una barricada que estava al Pla de Palau de Barcelona. A veure, per qui no conegui Barcelona, suposo que tothom més o menys hi ha anat alguna vegada, però per qui no estigui, no ho tingui gaire al cap, el Pla de Palau és una plaça en la qual hi ha la llotja, l'edifici de la llotja. Es fa molt bé que sigui jo precisament. És el meu fill, personal. Galdric, fill, estic donant una conferència, et trucaré quan acabi. Adéu. Bé. Llavors, aquesta plaça és una plaça que a una banda té l'edifici de la llotja, té els porxos d'en Xifré, on hi ha el famós restaurant de les Set Portes, i té com a cosa també important, té l'antic edifici del Gobierno Civil, que ara en diuen Delegació del Gobierno, i que es va construir com duana del rei Carlos IV. I també té, tancant la plaça per un costat, l'escola de nàutica. Bueno, ara és facultat de nàutica. Bé, doncs, i molt a la vora, molt a la vora té l'estació de França. O sigui que hi ha l'estació de França, llavors, si us situeu a l'estació de França, que això ja és més conegut, o al parc de la Ciutadella, i mireu cap a Colom, doncs, si tireu del parc de la Ciutadella cap a Colom, arribareu a una plaça que és el Pla de Palau. I en aquest Pla de Palau és on tancant el Pla de Palau, hi havia l'última barricada que anava des del Palau, que és un palau desaparegut, que diuen que es va cremar accidentalment el 1874, cosa curiosa, i un edifici baix, que hi ha, ara hi ha un edifici baix, en el lloc on hi havia hagut la duana gòtica. Llavors, on hi havia la duana gòtica, ara hi ha un edifici baix que està al costat del govern, de la delegació del govern, i precisament en aquest edifici baix hi ha una placa commemorativa que diu que allà es va fer la primera fotografia a Espanya. L'any 1839. Sí, el mateix any que es va comunicar al món la fotografia de l'Acadèmia de París amb el nom de daguerreotipus, doncs abans que acabés l'any a Barcelona ja es va presentar l'invent i es va fer una foto. Bé, doncs entre aquest palau i l'antiga duana gòtica van muntar una barricada i aquesta barricada va ser l'escenari de les últimes bufetades. Llavors, quan en aquí va començar a muntar-se el Sidral, el general Basset, Joan Baptista Basset, general valencià, que era un dels millors militars catalans de l'època, que era el cap de l'artilleria de Barcelona durant el setge i de retruc al cap d'enginyer, doncs s'hi va presentar, va fer emplaçar canons i, en fi, i junt amb el general Sant Miquel, doncs va aguantar la defensa. I aquí no van passar. O sigui, el foc va ser maco, va combatre cavalls, va combatre a peu, van disparar els canons, i on era la barricada? Perdó, nyata, m'ha anat al final. A veure, perdoneu. Aquí, aquest pas de vianants, aquesta ratlla que hi ha aquí, que queda pràcticament alineada, curiosament, amb dos fanals de Gaudí que hi ha en aquesta vorera, us marca el lloc on era l'última barricada. O sigui que, si aneu a Barcelona i passeu per aquí, això és el passeig aquell que porta al parc, des de Colom, si passeu per aquí, esteu passant per allà on hi havia l'última barricada, esteu passant per l'última línia de foc activa de l'11 de setembre. Bé, continuem. Tots heu sentit parlar del fossar de les Moreres. Parlem del fossar de Sant Pere, que és el fossar oblidat. El fossar de Sant Pere, a veure,
això d'aquí, d'aquí dalt, era la muralla. Entre la muralla i Sant Pere de les Cuerdes, que és un convent de mutilat, encara que existeix, hi havia horts i jardí. Per aquí estava obert. Això d'aquí era el rei frontal. I per aquí s'anava, i aquí quedava el portal nou i el baluart del portal nou. Per què us ho situeu? El baluart del portal nou, la punta del baluart del portal nou, coincideix amb l'Arc de Triomf. Pels que coneixeu l'estat de Barcelona, vull dir l'Arc de Triomf, doncs és la punta del baluart del portal nou. I aquest va ser un dels llocs, junt amb una mica més cap a la vostra esquerra, que hi havia el mític baluart de Sant Pere, a la punta del qual ara hi ha el monument en Rafael Casanova, doncs això va ser un lloc de moltes bufetades. Doncs davant d'aquest convent, que encara existeix, hi ha una plaça. Aquesta plaça, que és aquesta, era un fossar. Els fossars, els cementiris que hi havia dins de ciutat, per ordre del Carles III de Borbón, havien d'anar fora de la ciutat, no només a Barcelona sinó a totes les ciutats, per una qüestió d'higiene, perquè se n'havien adonat que la presència dels cementiris dins de la ciutat era font de malalties, pestes, etc.
Aquesta ordre no es va acabar de complir fins als anys 20 del segle XIX. O sigui, la cosa va anar a poc, eh? Però aquest fossar que en els combats de l'11 de setembre va ser escenari de corredisses i de bufetades i de reaccions i d'atacs i de contraatacs continuats durant tota la jornada, doncs no per això va deixar de ser un fossar. Evidentment, els morts de l'11 de setembre, dels combats del Portal Nou i dels combats del Baluard de Sant Pere, no els van portar travessant tota la ciutat fins al fossar de les Moreres a vora mar. Els van col·locar al fossar de Sant Pere. I aquest fossar, que és el fossar oblidat, tot i que en carrera Escandi, que era un senyor molt, un historiador molt seriós de Barcelona, doncs ho té documentat com fossar, no parla de l'11 de setembre, però és ja dic suposar que a més la gent estava cansada de la guerra, dels combats i tot això, no es dedicaria a portar els morts. És a dir, 400 metres, quan tenien allà un cementiri. En aquesta plaça hi ha una font molt bonica, que és d'un arquitecte molt curiós de Barcelona, que es diu Pere Falqués, que es podria aprofitar per senyalitzar el lloc, si es volgués. El que passa que de moment no es vol, s'ignora la relació que pugui tenir aquest fossar amb l'11 de setembre, de la mateixa manera que durant la segona restauració borbònica, cap a l'any 1880, es mutila greument el convent de Sant Pere de les Puebles, que és aquest que hi ha aquí al darrere, que en queda l'església molt alterada perquè s'ha cremat no sé quantes vegades, i aquest convent va servir de residència al nostre rei Carles III durant el setge de 1706, que les monges li van deixar pel seu ús particular el claustre i bona part de les dependències del convent, perquè es considerava un lloc més segur que el palau del Pla de Palau, que era la residència oficial del rei en aquell moment. Llavors, el claustre aquest està totalment evolucionat i està escampat per entre Barcelona, un poble, una masia de Sant Antoni de Vilamajor, i un carrer de Terrassa, que hi ha una part del claustre, un magatzem del Museu de Terrassa, que guarda una part del claustre romànic, i una porta romànica del claustre està al Museu Santa Cana de Martorell. Sí, que... I el Museu d'Art de Catalunya, doncs, també hi ha tres orquestes d'aquest claustre. Bé, doncs això es pretén oblidar-ho per aquelles coses de la memòria històrica que sembla ser que s'ha d'acabar l'any 36, i evidentment el rècol que té aquesta font avui, que és una llauna pintada, que per tant no costaria res amb la mateixa lletra catalanitzar
el nom o fins i tot canviar la inscripció, doncs continua posant plaça de Sant Pedro, quan de fet hauria de ser un lloc pel qual s'hauria de tenir tant de respecte com el posar de les monedes. Bé, continuem. Sant Daniel i Santa Clara. Bé, Sant Daniel i Santa Clara no eren parella. Però hi ha el baluard de Sant Daniel, que estava, i el portal de Sant Daniel, que va agafar el nom del baluard quan va perdre el nom de portal de Perpinyà, va perdre el nom de portal de Perpinyà perquè abans que fessin el portal nou, com el seu nom indica, és l'últim que es va fer, doncs la carretera cap a Perpinyà, passant per Girona, sortia d'aquest lloc, de Barcelona. I l'antic portal de Perpinyà es va convertir en el portal de Sant Daniel, el fer el baluard. I aquest baluard estava enganxat a Santa Clara. Llavors, el mes d'agost, a mitjans d'agost de 1714, hi ha un combat molt fort al baluard de Sant Daniel, i l'11 de setembre, quan hi ha l'assalt general, és el lloc per on els borbons aconsegueixen tenir la màxima penetració, que arriba just fins a l'última barricada, que allà els aturen. L'última barricada no la van prendre, eh? Van quedar aturats allà. Llavors va venir la capitulació. Què passa amb Sant Daniel i Santa Clara? Amb Sant Daniel i Santa Clara passa que no existeix, diuen. Però ara fa 3 anys, fent un canvi d'instal·lació elèctrica del parc de la Ciutadella, doncs van trobar unes pedres rares, gairebé a flor del nivell del terra del parc. Llavors va haver-hi, ja es va dir, això és el baluard de Sant Daniel. Ho van colgar, no van dir ni ase ni bèstia, no van senyalitzar-ho, i al cap d'un any van fer una excavació amb regla. Van fer una excavació amb regla i va començar a sortir el portal de Sant Daniel, evidentment escapçat, la part del fonament. Llavors, veieu que al mig, a l'esquena d'aquest treballador que està agitit, doncs es veu una porta, aquesta era la porta del portal nou, entre dues torres que per la seva planta, i ara us convido a viatjar, recorden molt la porta dels Serrans de València, que és un dels portals que es conserven de la fortificació catalana de València, que és una versió de el gran portal que hi ha en el recinte del monestir de Poblet. O sigui, us estic convidant a que aneu a Poblet i que aneu a València. Això va quedar, es va veure, al costat de la porta van trobar un antic cos de guàrdia, amagat per allà van trobar doncs, un amagatall on algú havia amagat 4 calés. Se suposa que va morir durant el setge, perquè si no, no hauria deixat els calés allà.
I llavors, quan això estava acabant, l'Ajuntament de Barcelona, que li agrada fer coses molt curioses, va muntar unes visites guiades a l'excavació, que eren unes visites molt divertides, que consistien en què tu anaves, t'apuntaves, pagaves i t'ensenyàvem les excavacions des de fora, igual com podies fer sense pagar, però clavant-te un rotllo, una persona que no sabia de què anava la història. O sigui, ja, fantàstic. Però hi havia una cosa molt interessant, i és que quan acabava la visita passaven una enquesta. I l'enquesta, una de les preguntes que tenia és: creu que s'hauria de conservar a la vista aquesta troballa un cop s'hagin acabat les prospeccions arqueològiques, tararí, tararà? I, pel que sembla, totes les persones consultades, entre elles jo, perquè hi ha coses que m'agrada, doncs, dir, encara que hagi de pagar, doncs m'agrada pagar, perquè llavors tens dret a dir la teva, doncs gairebé tothom deia, vull dir, que allò havia de quedar a la vista. Evidentment, deixar això a la vista, que està per sota del nivell, doncs, vull dir, presenta algun problema. Però vaja, a Barcelona hi ha una estació de metro, més d'una, que des que la van construir, tu vas agafar el metro i mentre no arriba el tren sents les bombes que no paren de treure aigua. Per tant, en aquí el bombeig no hauria de ser continu, només en cas que s'ho pogués, i per tant el cost seria mínim. Doncs, curiosament, aquesta troballa, primer, s'ha colgat del tot. Dos, la senyalització que s'hi ha posat és inexistent. Si no hi ha res que ho assenyali, i l'única referència que hi ha és que els que hi hem estat sabem allà on és, i a més ens podem guiar per un arbre que té una forma molt curiosa, que està per allà, i llavors sabem perfectament situar on està aquest costat. Però d'això se'n diu conservar la memòria històrica. Això és la torre de Santa Clara, que està sobre el portal de Sant Daniel, que és per on els que van entrar. I anem al convent de Santa Clara. El convent de Santa Clara no existeix. No en queda res. Vosaltres esteu veient un tros de claustre del convent de Santa Clara. Per tant, alguna cosa sí que existeix, encara que sigui en un museu. Però dona la punyetera casualitat de que això està en un museu de la ciutat de Barcelona, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona, des de 1946. I oficialment no existeix. No, sí que existeix, perquè tu te'n vas allà i fins i tot hi ha un petit rètol que et diu que això són columnes del claustre del convent de Santa Clara. Però ningú no se'n recorda, ni la directora del museu. I està catalogat, eh? I consta en el catàleg del museu. Però ningú no se'n recorda. On estava aquest convent? Heu anat alguna vegada al Parc de la Ciutadella? Sí, segur. Sabeu on està el Parlament de Catalunya? Sí, segur. Doncs davant del Parlament de Catalunya hi ha dos edificis. Hi ha un edifici que és l'antic palau del governador de la Ciutadella, que ara és un institut. Abans de la guerra va ser l'institut d'escola, i després hi ha
la capilla militar, la capilla que és de la ciutat de Barcelona, perquè quan es va fer el traspàs de la Ciutadella amb el general Prim, la capella hi anava inclosa, però l'any 40, quan va entrar l'Exèrcit Nacional del Generalíssimo, van utilitzar l'antic arsenal, que és el Parlament, el van usar com a caserna. Després hi van fer coses meravelloses, com una exposició d'arquitectura nazi. Sota d'aquesta capella i del Palau del Governador és on hi havia el convent de Santa Clara. Quan els monges van haver de marxar perquè es construís la ciutadella, van agafar quatre pedres del claustre i se les van emportar al Tinell, que és una part del Palau Reial de Barcelona. Perquè els hi van donar el Tinell perquè ho fessin servir de convent. I en allà, per les golfes, van deixar les pedres del claustre que se les hagués emportat per reconstruir el claustre, però com que no tenien espai per un claustre, doncs no ho van arribar a fer. I llavors, durant l'última guerra, quan les monges se'n van anar i van entrar tècnics de l'Ajuntament de Barcelona per fer un treball de rehabilitació del Palau Reial i del Tinell i tot això, doncs, sorpresa, es van trobar amb aquests trossos del claustre de Santa Clara. I l'any 46, quan es va inaugurar el Museu Marès, perquè don Federico va ser un senyor escultor camaleònic que va treballar per la Mancomunitat, per la dictadura de Primo de Rivera, per la República, per la Generalitat i pel Franco, va muntar el seu museu i aquestes peces que l'Ajuntament de Barcelona tenia, que havia trobat el Tinell, doncs els van columnar. Ara, com que és un troc de claustre que està incomplet i que està molt castigat i tot això, doncs ningú el recorda i ningú no l'identifica. I com que a més els historiadors tenen el punyeter vici d'especialitzar-se i no fer una lectura transversal, doncs llavors el que està especialitzat en arxius, vull dir, de documents en sap molt, però para de comptar. El que està especialitzat en història de l'art, compte, no barregem, que pintura és pintura, escultura és escultura, i arts menors són arts menors. I llavors què passa? Que les coses se saben de forma totalment aïllada i no es relacionen. I llavors per això s'obliden de que sí existeix alguna cosa de Santa Clara. I no només existeix això, sinó que aquelles monges es van emportar un retaule barroc preciós del segle XVII que avui en dia podem veure. És el retaule de Santa Clara i podem veure en el seu quart emplaçament a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, que és un antic poble, ara és un barri de Barcelona, on està perfectament conservat en una paret del creuer de l'església. O sigui que sí que ens queda alguna cosa de Santa Clara. Fixeu-vos que aquest retaule l'hem d'anar a buscar a SAPEA quan originalment estava al davant del que ha tingut el Parlament de Catalunya. I abans ha estat muntat el Pinell quan feia d'església, després va estar a la parròquia de Sant Jaume, al carrer Fernando de Barcelona, al costat de la plaça Reial, entre la plaça Sant Jaume i la Rambla, no és res que hi ha, tots vivien allà va estar, i d'allà va passar a Sarrià. I per què el van treure de l'església de Sant Jaume i el van portar a Sarrià? Doncs gràcies a Joan XXIII i al Concili Vaticà II, que amb la reforma litúrgica el retaule major de la catedral de Barcelona feia nota, perquè s'havia de dir la missa de cara als fidels i no d'esquena. Llavors, el retaule gòtic no es podia, no hi havia manera de col·locar-lo a la catedral, i el van portar a una església propera, el van portar a l'església de Sant Jaume, desplaçant el de Santa Clara. Llavors el de Santa Clara el van enviar desterrat a Sarrià. Bé, i ara tenim el pont del General i el fossar de les Moreres. Aquesta foto, on podeu veure que surten uns ossos que no són precisament de pollastre, són de persona, són d'una rasa oberta l'any 2003 al fossar de les Moreres per canviar unes canonades del gas. O sigui que allà encara surten ossos. Això no vol dir que aquests ossos siguin de gent de l'11 de setembre, perquè després, abans no es va treure el cementiri de la plaça per portar-lo al cementiri nou del Poble Nou, doncs aquí s'hi va enterrar altra gent. Clar, vull dir, o sigui, abans no el van treure, va passar un segle. I en aquest segle, doncs, entre altres coses, va haver-hi unes epidèmies de pesta i de febre groga i altres mals d'aquests que, déu-n'hi-do, quan deixaven la població, com castigaven la població, i probablement aquests nostres vivis són d'una d'aquestes víctimes, perquè són molt superficials. I és suposar, vull dir, que les restes de la gent de 1714 vull dir, han d'estar en secundària. Però que consti que avui el fossar de les Moreres, que en diuen plaça del fossar de les Moreres, doncs surten aquestes coses. La plaça del fossar estava travessada per el fossar de les Moreres estava travessat per el que se'n deia el pont del General. El pont del General era una construcció, aquí la veiem, en un projecte de rehabilitació, perquè s'havia deixat malmetre molt. És un pont acabat el 1700, que vam anar a construir l'últim virrei dels Àustria, que era el príncep Jordi de Sachsen-Darmstadt, que va morir el 1705 en l'assalt de Montjuïc quan els austriacistes van aconseguir entrar a Barcelona. Doncs aquest senyor, que era el virrei, tenia el palau del virrei, el nou palau del virrei o del lloctinent, el tenia el palau de palau, el que després va ser el palau reial durant el regnat de Carles III d'Àustria a Catalunya. I aquest senyor va encarregar que li fessin aquest pont i aquest pas elevat per poder anar del palau a Santa Maria del Mar a oir la missa sense haver de baixar al carrer. Perquè el senyor era un príncep i els carrers doncs, amb la quantitat de cavalls i doncs no eren tan nets com ara. O potser eren com ara, perquè en fi, els cavalls, la feina que feien els cavalls ara les substitueixen els gossos. I, però hi ha una cosa que és important, i és que aquest pont és l'únic pont barroc d'aquestes característiques que hi havia a Catalunya. No només a Barcelona, sinó a Catalunya. Llavors, quan el senyor Pasqual Maragall era alcalde de Barcelona, s'ho va encarregar. I tot i que hi havia un estudi molt ben fet per un arquitecte que feia Jesús Rocanyín, que a més a més el bon home no va cobrar, no va cobrar perquè no va voler, vull dir, perquè... I això s'havia presentat a l'Ajuntament, i llavors l'Ajuntament va decidir fer aquella plaça de disseny que han fet, que té un centre on no t'hi pots peu plantar, vull dir, perquè et fot inclinació i és incomodíssim estar allà. Una cosa és que et marquin l'espai del fossar, que no és el fossar, l'espai que han marcat és l'espai que cobrien les casetes que hi havia i botigues que hi havia en allà de baixa qualitat quan es va treure el cementiri, i allò doncs la parròquia de Santa Maria del Mar, per treure calés, va autoritzar la construcció d'aquestes botigues per poder-les llogar i treure calés per l'església. Doncs s'ho van carregar. S'ho van carregar, llavors això anava a petar entre les dues finestres, o sigui, agafant les dues finestres que es veuen a la dreta, així que era bastant ample, i han fet això, vull dir que llavors serveix perquè la gent s'hi assegui, vull dir, no sé, vull dir, això són nanos que tots hi estan explicant no sé què, perquè venen d'un... Però vull dir, aquí trobes gent, doncs vull dir que es fot la cerveseta i les mil i una, o sigui que... Molt bé. Això és la placa tradicional que va posar la gent i que l'Ajuntament no es va atrevir a treure perquè els veïns s'haguessin emprenyat una miqueta. I aquí hi ha un moment, en el llibre hi ha més fotos d'aquest dia. Això era un matí, o sigui, era la col·locació de la primera pedra de la llàntia que hi ha ara al fossar de les Moreres, que jo he de reconèixer que com peça escultòrica és una vírria extraordinària, i és una cosa que allò té molt, molt, molt poca gràcia, si és que en té alguna, però que hi sigui. Perquè hi ha una flama que, com a mínim, una flama que està encesa sempre, com a mínim, indica que allà ha passat alguna cosa. I han hagut de passar gairebé 300 anys perquè hi hagi aquesta flama. I aquí va ser el dia de la primera pedra, que això eren 6:45 del matí, fotia una rispa, perquè a més a més, vull dir, a Barcelona hi ha un ambient molt, molt enxubat i molt humit, perquè a més a més no corre gaire l'aire, perquè les cases l'aturen, i llavors els hiverns de Barcelona són una mica emprenyadors per la humitat. I aquest dia això es notava. Per què es va fer a aquesta hora? Doncs es va fer a aquesta hora perquè això va ser un cop de punt sobre la taula d'un regidor, un Portavella, era d'Esquerra, que és d'Esquerra,
i que llavors aquest senyor va assumir la responsabilitat de tirar això al davant, però amb reserves, i es va fer mig d'amagat, perquè això va ser, si en comptes de regidor hagués estat alcalde, haurien de dir que va ser una alcaldada, perquè va tirar pel dret. Va tirar pel dret, i quan va estar fet no van tenir nassos de dir-li res. Però aquesta cerimònia doncs, era una mica delicada, i llavors es va fer així mig d'amagat. Al segle XXI. I després d'això doncs ja va quedar aquí veiem la bonica plaça, vull dir, que sembla un col·lector d'aigües residuals, i llavors vull dir, han posat, per dir allò, amb lletretes enganxades. Al començament no hi eren aquestes lletres, al final van posar. L'Ajuntament es va saltar un acord que s'havia tret per un text, i aquí parla només dels defensors morts, quan en el... i morts el 1714, quan la proposta cívica era que posés els ciutadans defensors de les llibertats de Catalunya, i sense especificar si havien mort o no. I bé, així estem.